Al matí, amb Raquel García. L'alegria de viure. For cocktails on top of the Ritz, I take without hesitation all of the glamour and Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel. Com estàs?
Molt bé, moltes ganes de parlar de cultura, de literatura, de teatre, d'un munt, no?, de sectors amb una dona que jo crec que no deixarà indiferent.
No, una dona, amb, com acabes de dir, amb molta il·lusió per fer coses i que, a més, les fa i que sovint, amb tot el que fa, ens transporta a un món de meravelles, un món fantàstic. És escriptora, guionista, autora teatral, periodista i jo diria i sobretot persona, que ja en aquests dies és molt important, eh? I totes les coses que fa les fa amb il·lusió, una persona compromesa, lluitadora i que sempre està fent coses amb aquest teatre entre cometes, no?, que és el món, no?, com deia l'autor, no?, la vida és teatre, no?, teatre però fet amb il·lusió i amb passió, la nostra convidada.
Doncs vinga, anem a saludar-la, que tenim moltes ganes. Anna Fiter Salvans, bon dia, benvinguda, escriptora, guionista i també periodista, i jo diria que també prescriptora de cultura. Bon dia.
Bon dia, Josep i Raquel i tots els oients de Ràdio Sabadell.
A veure, comencem com sempre, no?, per l'inici. Sabadellenca, de Socarrel, però explica'ns a quin barri, on vas néixer.
Vaig néixer el que en deia la Mutua dels Amos, allà al carrer de la Creueta. La meva mare sap el número de l'habitació i tot, jo no me'n recordo, però som del centre del carrer Horta Novella. Uh-huh. I després, quan jo tenia 9 anys, vam anar a viure al carrer Sant Cugat. I després, quan em vaig casar, només vaig girar al cantó i, bueno, primer vaig anar al carrer Sant Quirze, 3 anys, i després al carrer Torres i Bages. O sigui que ens hem mogut amb una mansana, que es diu.
Exacte, prop de la carretera de Barcelona, de la,
sí,
Mata, del
Dilluns. Exacte, i els pares es van casar a la Mata, bueno, van fer el banquet a la Mata, sí.
I això, quants germans, germanes?
Cinc germans, jo sóc la segona. Mhm. Vol dir que soc, diuen a la segona, que és aquella que passa desapercebuda i que té primer té el gran i el petit, després ja en van venir dos més, eh? Però molt feliç amb la meva família.
I això, i el col·le, quin col·le anaves, això?
A Sant Gregori. Us imagineu que sort, en una època postguerra civil, que monges capellans i tal. I quan vaig néixer jo, s'acabaven de trobar un grup de pares, famílies, una mica més preocupats per l'educació dels fills, i van crear el Sant Gregori, sota l'aixopluc del senyor Alexandre Galí, que era un pedagog molt reconegut, era el del Sant Gregori de Barcelona, i els va com assessorar per poder crear el Sant Gregori, una escola catalana, mixta, que començava a seguir el mètode Mondadori també, que posaven, ara sembla insòlit, però abans els nens seien amb pupitres i nosaltres ja seiem amb taules quadrades o rodones, la qual compartíem, no?, les mirades i, uh-huh, i els somriures.
Suposo que això et va marcar, no?, et va impregnar també, doncs, en aquest caràcter que tens, no?, aquesta educació.
Jo crec que sí, però sabeu que ho vaig descobrir de gran, eh? Perquè, clar, jo quan anava al col·le no pensava que hi havia, que els altres eren diferents. Ho vaig anar veient a mesura que creixia i parlava amb amigues noves que feia i descobria que anaven amb aquest tipus de col·les. Bueno, sí que ho sabia, evidentment, però el fet de que fos tan diferent ser, uh-huh, educat en un lloc o en un altre, i fins i tot quan vam fer el canvi que arribàvem fins a batxillerat i després el batxillerat superior i el COU el vam haver de fer al Pau Vila. I vam arribar el primer dia tots els del Sant Gregori i ens vam trobar a les classes que en una banda hi havia els nens i l'altra hi havia les nenes. No sabien posar-se junts. I una mestra molt maca, la Carmina Garells, ja la coneixeu, biòloga, bueno, una mestra fantàstica, va arribar a la classe i va dir: què vol dir això? Vinga, tots barrejats, tots barrejats. I veiem uns nanos allà amb les galtes vermelles de vergonya, perquè mai havien tingut una companya tan a prop. Imagineu-vos, sembla que parli del segle XIX i no estic parlant de mitjans del XX.
No és el que diem a vegades amb la Raquel, que vull dir, o sigui, 20-25 anys, o sigui, a nivell de la vida d'una persona és molt, però històricament, amb el que ha passat, és molt poc.
Sí.
I esclar, les escoles eren això, eren, tot i que aquí, vull dir, potser molt dures no eren, però clar, s'anaven preparat.
Amb el sentit de dures, no. Amb el sentit del que podies perdre sent, anant amb un col·le o amb un altre. Jo dono moltes gràcies d'haver anat al Sant Gregori. I penseu que tenim un grup de WhatsApp que es diu Petits Infants, que som tots els companys que anàvem al Sant Gregori i fem sopars un parell de cops l'any i estem molt, molt units encara amb tot, amb tots els anys de la vida.
Déu-n'hi-do. O sigui que la professora us va aquí doncs ajuntar, no?, i es va crear un vincle que us acompanya fins ara. Això és un tresor.
Sí.
I Anna, explica'ns després de l'escola també i a l'institut una mica també els records que guardes també de la teva adolescència, no?, de com eres en aquella època.
Jugaves pel carrer, anaves tota sola cap a Sant Gregori...
Anàvem amb colla perquè hi havia més gent del centre i ja més o menys agafàvem com un costum d'anar-nos a trobar i anàvem en processó cap a Sant Gregori. Sí. De molt, molt joveneta, als 13 anys, ja vaig entrar a formar part de la Joventut de la Faràndula, allò amb carnet, que feia molta il·lusió, i realment la meva colla, la meva vida, van ser durant 20 anys la gent de la Junta de la Faràndula, que també encara ara conservem l'amistat i que duri molts anys.
Doncs escolta, tenim un missatge d'una persona que de fet et coneix moltíssim, que us coneixeu des de joves, teniu vincles que us uneixen, és en Salvador Peig.
Doncs què voleu que us digui de l'Anna Fité? Mireu, jo l'Anna és d'aquelles persones que la considero de la família farandolera, perquè les nostres arrels d'amistat venen de la Junta de la Faràndula. Ell em coneix a mi des que sóc molt petit, bueno, quasi des que vaig néixer. Doncs les nostres famílies estaven les dues dintre del món de la Junta de la Faràndula. El seu pare, els seus germans, ella, els meus pares, els meus germans i jo. I ens coneixem de fa moltíssims, moltíssims anys, des que jo era un marrec. Ella és una miqueta més gran que jo, no gaire més, però una miqueta més gran que jo. I he tingut l'honor, el plaer i la satisfacció de fer teatre amb ella, d'actuar amb obres que ella ha escrit, de fer teatre juntament amb ella i de viure aquest món del teatre infantil a la mà d'ella durant molts i molts i molts anys, fins fa molt poc. Si avui en dia encara parlem de teatre, encara parlem d'aquests fabulosos festivals de contes que fan, etc, etc. I com a anècdota, explicar-vos que, mireu si ens coneixem, des de fa temps, que ara fa 40 i pocs anys que es va fer el Taller Teatre Infantil, de la qual l'Anna Fité és fundadora, juntament amb la Marintona Vidal, doncs jo vaig ser dels primers alumnes que va tenir. Quan jo tenia 10 o 11 anyets, la meva monitora de taller de teatre, la meva primera monitora del taller de teatre, va ser l'Anna Fité. I fins avui, que no he parat de fer teatre i sempre al costat de l'Anna. Records molts bons, boníssims i moltíssims des que sóc molt petit. Sempre vinculats al món del teatre infantil, al món de la Junta de la Faràndula. Un gran referent per mi també en el món de l'escriptura, en el món de la dramatúrgia, perquè sempre he seguit tota la feina que feia i a mi també m'agrada molt escriure i sempre m'he emmirallat una mica amb ella. No? Poca cosa puc dir més d'ella que no tot el bo que us pugueu imaginar.
Doncs escolta, que va ser la primera monitora, no? Que bonic el que explica.
Escolta, més som, vull dir, és veritat que, bueno, que tota la vida, vull dir, ell diu que som un poc més gran, jo som molt més gran que ella, que ell, però que té, pel seu caràcter i com a actor, és d'aquells actors que de seguida connecten amb el públic i els nanos s'ho passen molt amb ell. I hi ha una obra que vam fer, que és D'odi als dàlmates, vaig escriure perquè m'ha encarregat la seva mare l'adaptació, i vaig pensar en un personatge còmic i era el Salvador, no? I el va fer, però de manera brillant i tinc molt bon record. I a la seva mare també li dec que m'hagués donat la primera oportunitat de fer teatre, diguéssim, de veritat, perquè jo feia els textos dels tallers de teatre per fer el final de curs i tal, i la seva mare, la Maria Rosa Oliver, que, o sigui, és la primera persona que em va dir t'encarrego una obra tal, tal, per fer la faràndula, però jo dic, a la faràndula de veritat, o sigui, a la que la gent paga l'entrada per veure aquest espectacle, jo crec que em va, sense saber-ho en aquell moment, em va posar en el camí que després vaig anar seguint. Va ser el primer pas.
Clar, perquè parlar d'això, de teatre, això de Sant Gregori i tot això, i com es comença això, és parlar de la faràndula, no? Parlar de la...
Clar, penseu que el meu pare era director de la faràndula i era director de palestra, també. Per tant, quan em deia si jugava al carrer, no, jo anava a les sales d'assajos a seure en un raconet, perquè això que dèieu de la meva família, jo era la segona, i en principi hauria de passar desapercebuda, però es veu que no, era molt, molt sorollosa. I llavors el meu pare se m'emportava per deixar una mica tranquil·la la meva mare i els meus germans unes hores, i se m'emportava als assajos, i jo vaig tenir aquest privilegi d'anar a assajos del grup Palestra i de la faràndula i seure allà amb un raconet, que llavors assajaven a la casa Duran. Tenien aquest privilegi i estrenaven allà. I jo seia allà i escoltava el Sebastià Sallent o el Miquel Viader o aquestes petums. I jo crec que tot això va fer que dintre del meu cap entressin frases i expressions i reflexions tan meravelloses que d'alguna manera el meu subconscient ho va com treballar i és el que després he volgut reproduir jo a la meva vida. No? Crec que també va ser com la llavor d'aquesta passió que tinc.
Clar, perquè estàs dient tota una sèrie de noms mítics. O sigui, vas néixer ja per part de família en un ambient de teatre, no? De teatre.
Oh, sí, teatre, sí,
no?
Sí.
Vull dir, i aquests noms que acabes de dir, Palestra... Vull dir, estem parlant d'una època on es va fer una gran feina, no? I tu vas néixer en aquest entorn, vas viure tot aquest entorn, no?
Exacte, em va passar una mica com amb el Sant Gregori, que en el moment de viure-ho no era conscient del privilegi que tenia. Després de més gran dic, oh, però si tu vas estar aquí, a dintre d'aquesta moguda, no? En una època també de la postguerra, on Palestra estava fent una feina meravellosa també d'aportar un tipus de teatre i de missatges que en aquella època eren difícils de que et deixessin fer públicament, no? I ells des d'aquí, Sabadell, amb el seu grupet, a la casa Duran, pam, 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 anaven deixant anar tot això, no? I amb molt feedback per part dels sabadellencs, que això també és molt bo.
Molt important. I, bueno, i arribes al Pau Vila i va ser un canvi o no? O et vas trobar de, diguéssim, el fet de compartir, d'haver-hi... Clar, arribes al Pau Vila amb l'època també durada, no?
Ah, bé, a Pau Vila jo vaig veure a l'Àries Navarro dient no, que s'havia mort el Franco, tot això, i tothom allà saltant i brindant. O sigui, era l'època del gran canvi, bueno, del que ens pensàvem que era el gran canvi de la dictadura de la democràcia. I allà va ser... a obrir els ulls al món. O sigui, allà, a més, vam tenir el privilegi de que... Jo vaig tenir, per exemple, de profe el José Sánchez Sinisterre, no? Que ell encara no era reconegut com a autor i estava allà donant classes, però tampoc sabia que seria, qui seria després, però el tenia de professor, no? de literatura i ens feia escriure textos. I també va ser... La primera escena teatral que vaig escriure a la meva vida va ser en una classe de Sánchez Sinisterre.
Era el del teatre fronterizo.
Sí, el teatre fronterizo, anàvem a Barcelona a veure totes les obres, llavors ell estava casat amb la Magui Guimira, anàvem a veure tot el que feien a Barcelona. Clar, era com un món, era el món ideal i jo el tenia a l'abast. Era un món com utòpic i jo el tenia a l'abast, en tots els sentits, amb el col·le que vaig anar, amb l'ambient que vaig tenir, teatral al meu voltant i en el Pau Vila, i vaig despertar també la meva consciència una mica, no diria política, però sí d'empatia i de coneixement real del món que ens envoltava, no? Vull dir, vaig descobrir moltes coses.
I escolta, però a mi em sobta que en canvi doncs et vas dedicar, no? Vas ser periodista durant uns anys, no? Vas estudiar, vas acabar treballant, em sembla que al diari de Sabadell, no? Als anys 80.
Deu anys, una etapa també molt bonica perquè em va permetre conèixer tot l'entramat sabadellenc. O sigui, vaig començar fent la part teatral, informació de teatre i així, però vaig acabar sent el cap de la secció d'entitats, amb la qual cosa vaig conèixer això, tot el teixit social i cultural de Sabadell, no? I això també m'ha servit de molt personalment i en quant a relacions personals i humanes que em van enriquir moltíssim. I encara duren, moltes d'elles.
Clar, perquè aquí Sabadell sempre ha estat, vull dir, aquest pou de fer coses, no? Aquest, a part del teatre, que és una de les coses, vull dir, molt viva a la ciutat, no? Vull dir, tota la qüestió cultural, no? De xarxa, de cultura, de...
Mira, un metge, que el meu endocrino, que era de Mallorca, diu que a la universitat, quan arribava algun company i li deia que era de Sabadell, sempre hi havia algú que li preguntava de quina associació ets, perquè sabia que si era de Sabadell estava ficat en alguna moguda, no? I això no passa a tot arreu, eh? A tot arreu hi ha mogudes, però no hi ha aquesta cosa que deu ser genètica del sabadellenc d'implicar-te amb activitats per fer coses pels altres.
I això diu molt, eh? D'una ciutat tenir tot aquest teixit associatiu, i tant. I escolta, com va ser que vas decidir doncs, deixar el periodisme, no? I dedicar-te més doncs, això, a fer de guionista i escriptora?
És que, de fet, ho feia com en paral·lel, perquè com que ja, com ha dit el Salvador, havia creat amb la Maria Antònia Vidal el taller de teatre i escrivíem obres pels nanos pel final de curs, a mi m'agradava molt, jo escrivia bastant teatre. I després també, amb l'oportunitat aquesta que em va donar Maria Rosa, vaig fer la Blanca Neus i la Reina Benito, després vaig fer el Somni del Petit Turquesa, també la Faràndula, sí. Vam estrenar, la vaig publicar a la Galera. Vull dir que, sense jo decidir-ho, la vida m'anava també
no?
donant... aquesta empenta cap allà, no? Llavors, o sigui que era en paral·lel, no vaig deixar el diari i vaig començar a escriure, sinó que era en paral·lel. I llavors, quan m'agradava molt el món infantil i tenia ganes de fer tele, el meu referent era Barrio Sésamo, tenia ganes de fer tele i per nens, i pensava, però com es va aquí dintre, com es va? I de cop i volta convoquen el primer màster d'escriptura per cinema i televisió aquí a la Universitat, a la UAP, perquè feia poc que es havia creat TV3 i començaven a necessitar guionistes, no? Dic, ara, em vaig apuntar i no ho diríeu mai, però acabo el màster i em truco un amic de televisió espanyola i em diu, han convocat un càsting per guionistes de Barri Sèsam. No em digueu que això no és de guió, eh?
Ah, ostres, que bèstia, no?
I vaig anar 5 anys, vaig estar treballant a Barri Sèsam. Quan li vaig dir al director del diari Sabadell que plegava perquè m'anava a fer això, em va dir, és que tu, jo ja veia quan escrivies, que sempre no, ja t'agradava més la ficció que la realitat. Dic, és que a veure, aquí no.
Clar, i a més un programa, com ara escoltàvem aquesta sintonia, no?, que va marcar tota una generació sí. I que vas col·laborar durant 4 anys, o sigui que Déu-n'hi-do,
sí,
no?
Sí, 5 anys.
5 anys.
Vaig estar. Van ser fantàstics, perquè vaig aprendre moltíssim aquí també, perquè una cosa és escriure teatre i l'altra és escriure tele i també n'has d'aprendre, tant pel ritme brutal que significa això, com pel format, no? I va ser fantàstic, perquè a més de tant en tant tenia masterclass de guionistes del Barrio Sésamo americà, que ens venien aquí a fer sessions de cursos i tot això, i va ser, bueno, un regalazo també.
Perquè a part del teatre, l'actuació, això ja ho portaves, ho tenies clar, això d'escriure, de seguida, de seguida.
Bueno, això... aquí...
D'on surt?
Jo, amb els antecedents que us he explicat, em semblava que tot anava com perquè jo fos actriu.
Exacte.
A mi m'hagués encantat ser actriu. I, de fet, havia fet teatre. Vull dir, espero que no hi hagin imatges gravades d'aquella època meva, perquè era molt patata. O sigui, no tenia talent per fer teatre. Raquel, no riguis perquè...
Sí, perquè en realitat... Això que dius, jo ho penso moltes vegades, penso, mira, sort tenim els que tenim ja una edat, que no queden enregistrades moltes de les coses que hem fet, no?, a la vida.
No hi ha testimonis.
No crideu tant, que això és ràdio, eh? Si fos televisió, igual trèiem alguna imatge.
I em fèiem aquesta il·lusió, i de fet inclús vam crear una companyia amb el meu company, que li vam demanar al meu pare que ens dirigís, que ens dèiem Doble Via, i jo havia fet algun paper protagonista, però aquí va ser quan jo vaig dir, jo era molt consumidora de teatre, vaig dir, jo sé el que m'agrada rebre d'una actriu dalt de l'escenari i sé que jo això no ho dono. I llavors vaig com sondejar una mica les persones que més m'estimo i em van com confirmar que tenia raó, no? I, I com que m'agradava escriure, és el que he dit moltes vegades, m'agradava el teatre i m'agradava escriure, doncs escric teatre. Vull dir, vaig trobar la manera d'ajuntar aquestes dues vocacions.
Doncs escolta, que ara de seguida anirem a una cançó que ens has demanat, però et volíem doncs, també fer doncs, un missatge. Tenim un missatge per tu d'una persona que t'enyora, que et vol doncs, abraçar i tornar a compartir moltes històries i que, de fet, no sou família, tot i que compartiu moltes arrels i fins i tot un cognom.
Ei, Anna, què tal, guapa? Encantada, contenta i feliç de sentir-te aquí per la ràdio i amb ganes, ganes immenses de poder-nos veure i abraçar, perquè amb això de la pandèmia ens ha ben fumut a tots plegats, oi? Bé, saps qui sóc? M'has reconegut per la veu? Sí, sóc la Rosa Fiter, la que hipotèticament podria ser una cosineta, però que no sóc perquè no hem trobat l'arrel familiar que ens uneixi. Però tenim claríssim que hi ha arrels que ens uneixen, hipotètiques, en aquest sentit, perquè doncs, el teatre, la paraula, els contes, la literatura, ens ha doncs, sempre unit en aquest sentit, no? Per tant, sempre diem, o jo penso que l'avi Fiter, alguna excursioneta o altra va fer per allà, que va deixar llavoretes per tot arreu, i en aquest cas, doncs, l'atzar o la proximitat o el que sigui ens ha coincidit, ha fet que coincidíssim, no? Jo recordo, m'ha dit el Josep que això, que digui alguna coseta teva en un minut, en un minut és impossible de poder-ho explicar tot, eh? Però vaja, el que jo recordo, o el que sempre recordaré, és el moment que ens vam conèixer, que va ser a Castellà del Vallès, fa i pico d'anys, molts anys, ja en fa més de 30, si no 40, que fèiem teatre amateur, tant jo per la meva banda a Castellà i tu aquí a Sabadell. I vam entrar dins el que era la roda del teatre, és a dir, que cada grup de teatre oferia el seu teatre perquè vingués un altre grup a fer una activitat i amb això asseguràvem que teníem la temporada plena d'aquell any, diguem-ne, no? Llavors, doncs, vosaltres fèieu aquella obra d'Oblida't dels tambors, que ens va encantar, evidentment, va ser espectacular aquella obra, i va ser aquí quan ens vam conèixer i que vam veure que teníem les arrels comunes del cognom Fiter, no? I a partir d'aquí, com qui diu, doncs ja no, sempre més hem estat en contacte i no ens hem perdut mai en aquest sentit, val? Doncs això, ganes de tornar-te a veure i em feia gràcia explicar aquesta anècdota de la nostra coneixença sense saber que existíem prèviament, val? Petonets, i segueix així, és bonica, val? Seguim escoltant el programa. Un petonet.
Doncs un petonàs de tornada, no?, per part dels tres. M'ha fet molta gràcia, fins i tot compartiu la mateixa veu, la manera de parlar, el to, una mica, sí. No només el cognom i els vincles.
I tant. Escolta, és impressionant, perquè cada vegada que parlo d'una cosa, he parlat de la Fran, d'on em posa el Salvador Peig, he parlat del grup de Doble Via, i és aquesta obra la que vam...
La màgia de la ràdio! La màgia de la ràdio!
Amb la Rosa, com que jo molt sovint vaig a les escoles per explicar coses dels meus llibres i tal, em diuen, què ets parenta de la Rosa Fiter? Jo dic, som germanes, però no de sang. Perquè és que tenim un vincle realment molt fort i molt de carinyo, i sempre diem, bueno, som com germanes, però no de sang. I dic,
fantàstic.
Bueno. Oh.
Avui a l'Alegria de Viure descobrint la trajectòria vital i professional de l'Anna Fité. Anna, t'hem demanat tres cançons que formin part de la banda, de la teva banda sonora. Escolta aquesta i ara ens expliques la seva història.
Estius de fons, a poc dins d'un bosc de fulles daurades. Estius el bronzejat amb el racó d'aquells petons arran de mar. Però el temps no s'atura, continua l'aventura.
Explica'ns la història, perquè aquesta cançó és molt important, i les paraules, no?, que tu vas escriure també, no?
Sí. És la cançó es diu El sol surt per tu, i forma part ja de la novel·la Xalabà, i vol formar part del musical Xalabà, que fa uns anys que estic movent. Però com em va passar amb Sombats, l'anterior musical, com que jo vinc de la joventut de la faràndula, estic acostumada a que si demanes que en una obra hi surtin 30, n'hi surten 30, quan vaig a professional em diuen, perdona, saps? I llavors, bueno, costa, però Sombats vam tardar 12 anys anant de productor en productor, i ho vam aconseguir perquè vam estrenar temporada alta de Girona. Vull dir que val la pena, el bosc fa esperar, diuen, no? I amb Xalabà, jo no sé ara quant temps porto, però bueno, la novel·la porta 5 edicions, vol dir que estem fent públic potencial, i sí que ja tinc un director, sabadellenc, que m'agrada moltíssim, interessat, però hasta aquí puedo leer perquè no hi ha més... més coses confirmades, i llavors no... Allò que diuen, abans deien, oi, els actors, quan els entibes, no es pot parlar del projecte fins que no es pugui firmar i tal, perquè porta mala sort. No, no crec que sí, per això, però vull dir que... quan... Però la idea és poder-la estrenar com a musical, aquesta novel·la, que és el Xalabà, aquesta història.
Doncs una història...
I aquí hi ha el videoclip que vam tenir la sort de fer, perquè la música és del Toni Ten. Això és una altra de les grans sorts que he tingut a la vida, que tot el que he fet de cançons han sigut amb músics extraordinaris. Tinc una altra cançó pel Xalabà, que és la cançó, com si diguéssim, d'estrella del grup Xalabà, que l'ha fet el Manu Guix, i per tant, vull dir, comencem bé, no? Vull dir que espero que algun dia això ho puguem escoltar tots i compartir-ho, i tindreu invitacions a la fila 2.
Ostres, doncs haurem de buscar, haurem d'ajudar l'Anna, Josep, a trobar productors, a trobar aquí un mecenes. De moment el que hem trobat és, doncs, això, que quan els sabadellencs sumem esforços, doncs surten projectes tan inspiradors com aquesta cançó, i de fet, escolta el Toni Ten, que també se'n recorda d'aquest projecte.
L'Anna ja ve d'una família d'artistes molt coneguda a la ciutat, sobretot pel tema del teatre. Jo vaig tenir el plaer de dirigir una obra que ella havia escrit i adaptat, que es deia Blancaneus i la reina vanitosa. Això va ser al Centre Sant Vicenç. En l'àmbit professional hem col·laborat en diverses ocasions, en aquest cas posant-li música a les seves lletres o ella posant lletra a les meves músiques. No importaria l'ordre. Recordo d'una manera especial la cançó El sol surt per tu, i de la que s'han fet diferents versions. Amb la meva experiència puc assegurar que l'Anna és una persona molt creativa, amb empenta, i que sempre suma, mai resta. Molt merescut el reconeixement que li esteu fent.
Doncs una abraçada també al Toni Ten, els dos germans, van passar també i van compartir la seva alegria.
Sí, a més, és el que diu ell ho puc dir jo d'ell, perquè és això que dius, quan moltes vegades... quan sintonitzes molt bé amb una persona, el resultat és molt bo, no? I en aquest cas ha sigut perquè hem tingut la sort de poder compartir diversos projectes per TV3, un espectacle que vam fer que es deia El Rovelló, que va anar per tot Catalunya, una sèrie que es deia El Rovelló, i nosaltres vam fer el teatre, l'espectacle itinerant durant un estiu, i ell havia fet la cançó estrella, que era El capgiró del Rovelló. Veus, en aquest cas vaig posar jo la lletra a la seva música. I de vegades ha posat música a les meves lletres, no? Un plaer treballar amb ell.
ho diu molt bé, ni que hagin guionitzat tot el programa, eh? I ha sigut purament casualitat, eh?
La màgia de la ràdio.
Fantàstic!
I escolta, perquè clar, se'ns va acabant el temps i ens agradaria, perquè has escrit moltíssim, i m'agradaria que ens expliquessis dues coses. Com escrius? Com t'hem d'imaginar? I també, recomana'ns alguns títols, no?
De títols que jo hagi llegit a la vida, que m'hagi
agradat. No, que tu hagis escrit. Que tu hagis
com
escrit.
Escrius?
Oh!
Com fas la feina? Com fas?
És una pregunta molt complicada, perquè no hi ha un model, diguéssim, que es vagi repetint. Cada una té vida pròpia, jo crec. Ara vaig a dir una cosa que políticament incorrecta, però vull dir, imagino els que tenen 5 fills i dius, com els fas? Jo crec que un ha sigut a la cuina amb un impuls, l'altre ha sigut a la platja i l'altre ha sigut amb un llit convencional. A veure, no se m'havia ocorregut mai fer aquesta metàfora, però jo crec que...
Boníssima, doncs em sembla molt encertada, la veritat.
Però no, saps què passa? Vull dir, de vegades tu estàs treballant amb un i comença a venir la idea d'un altre. Llavors, jo el que faig és apuntar-m'ho bastant tot perquè tinc poca retentiva i llavors vaig, a cada carpeta vaig posant el seu material, no? I algun sembla que no hi sigui, sembla que no ocupi lloc, però va agafant gruix i arriba un moment que agafa la prioritat i llavors em dedico a aquest, no? El problema actualment no el tinc per falta d'idees, el problema el tinc de temps per poder fer totes les idees, no? Però seria una mica... El procés seria que dono moltes voltes abans de posar-me a escriure. De vegades els nens a l'escola em pregunten quant tardes a escriure? És que escriure també vol dir crear-lo prèviament, no?
Totalment.
Per exemple, aquest últim que he fet ara, el que sortirà al març, que precisament està dedicat a totes les persones imprescindibles que escampen pel món la seva alegria de viure.
Fantàstic!
Aquest podríem dir que ha estat com 20 anys en el meu cap.
Què dius? I ara formarà part, quan el publiquis del tot, quan surti al mercat, l'haurem de tenir, Josep, de capçalera, aquest llibre, nosaltres.
Sí, que ens el dediqui, el farem aquí de presentació d'això, i ens pots
explicar
de què va,
Sí, explica'ns, fes spoiler, Anna.
Sí, és impressionant, perquè va d'una epidèmia de pesta al segle XIV a Girona, quan ningú es podia imaginar que ho viuríem en nostres pròpies carnes a Europa, no? I a Catalunya i a Sabadell. Inclús quan parlàvem amb l'editora de publicar-la, dèiem que hauríem de posar un glossari on s'expliqués que era una epidèmia, que era un confinament, que era una quarantena, perquè
fort.
Els nanos de 8 anys no ho sabrien, no? I ara, evidentment, no hi hem posat cap explicació perquè ho sap tothom. Diuen que a l'edat mitjana una malaltia terrible provocava el patiment arreu on s'escampava i que va arribar a una ciutat catalana i que allà hi van succeir fets prodigiosos. Hi ha picarols, hi ha brots de menta, hi ha una sopa de colors, hi ha una llegenda que ens ensenya a ser millors. I està inspirada en la llegenda del Tarlà de Girona.
Ah, val. Molt bé.
Podeu conèixer això, eh?
Sí. Si fas res, un cèntim.
Sí, el Tarlà, quan van posar en quarantena la plaça de la Palla pels brots de pesta, era un jular i anava allà a la tarda a alegrar l'agonia dels moribunds fent que... acrobàcies i malabars i tot per distraure'ls una mica del dolor i de l'agonia. O sigui, un joglar que donava tot el que tenia, que era el seu amor, per lleugerir una mica el patiment dels afectats per la pesta.
I això és el que també ara s'intenta fer des de molts camps, que sempre és la cultura la que realment ajuda doncs, a fer més suportable doncs, aquesta...
Exacte.
I tant, és l'aliment. És l'aliment, no?, per l'ànima. I hem de dir una cosa, que l'Anna Fité, a més, és molt generosa i comparteix tots els seus coneixements. També, de fet, fins i tot ara, ha impulsat un club de lectura a la llar del llibre, Anna.
Ha sigut fantàstic, perquè jo pensava, com a lectora de literatura infantil i juvenil i escriptora, i coordinant el club de lectura d'aquests nanos de Puigcerdà, pensava, aquestes perles literàries no se'ls poden perdre els adults, només perquè algú ha decidit posar-li l'etiqueta d'infantil juvenil, no? I també era una idea que feia 2 o 3 anys que em voltava pel cap, però pensava, no estàs prou liada ja? Vull dir, que, no... I ho anava una mica ajornant, però hi va haver un moment que no vaig poder més. I m'agrada molt haver pres la decisió perquè vosaltres ho sabeu, vam anunciar-ho un divendres i el dilluns al matí estava el grup ple i n'hem fet un segon i es va omplir també en 24 hores. Vol dir que he connectat amb una necessitat, amb una il·lusió que no sabíem que existia. Som 22 persones, de moment, llegint literatura infantil i juvenil i compartint les nostres opinions. Estic molt contenta amb aquesta iniciativa.
Doncs escolta, algunes d'aquestes persones que formen part d'aquest club de lectura.
Hola, bon dia. Jo sóc la Isabel i treballo a la Llar del Llibre i m'encarrego de la secció infantil i juvenil. Llavors, la meva relació amb l'Anna fa molt temps que ens coneixem, però fa uns anys, arrel del Festival de Contes, el BAS, doncs tenim més relació. Llavors, tot el tema aquest del Club de Lectura de Literatura Infantil i Juvenil per Adults va sorgir perquè un dia estàvem parlant d'un club que ella fa a Puigcerdà, per nens i tal, i em va dir, ostres, Isabel, és que tinc aquesta idea, però no sé exactament. Li vaig dir, no, tranquil·la, Anna, això ho hem de fer, perquè és molt bona idea i bueno, penso que és una cosa que no ho havíem fet mai i que s'havia de provar. Llavors, la idea està clar que era bona, perquè la resposta està clar que ha sigut genial.
Hola, sóc en Juli Moltó i participo al Club de Lectura Infantil i Juvenil perquè a nivell professional em vaig dedicar durant molts anys a explicar contes a l'escola als nens i nenes més petits. És un tema que sempre m'ha interessat. Conec l'Anna Fiter des de fa molt temps, ja que, a més de lector dels seus llibres i seguidor dels seus espectacles, he estat veí seu i la considero una persona molt propera, una amiga amb la que pots xerrar de qualsevol cosa de manera assenyada quan te la trobes pel carrer. Penso que és tota una garantia tenir-la com a conductora d'un club de lectura de llibres infantils i juvenils, ja que és una temàtica que domina molt i que la fa viure a totes les persones que participen als diferents grups. Una abraçada.
Bon dia, sóc la Yolanda Cuesta, sóc metgessa. Vaig conèixer l'Anna per motius laborals. Aleshores intentava escriure un conte dedicat a la meva filla. Ella em va donar els seus consells desinteressats i em va transmetre molt bones sensacions. Vaig veure anunciat el club de lectura i vaig pensar que després d'un any dedicant-me absolutament a la gestió de la pandèmia, participar en un club de lectura infantil juvenil per la temàtica i sobretot per l'Anna em permetria compartir interessants i agradables moments.
Hola, sóc la Laia Codina, sóc il·lustradora infantil i professora de dibuix i conec l'Anna Fiter des de fa moltíssim temps. Concretament, quan jo tenia 10 anys i vaig representar l'obra de teatre El vestit nou de l'emperador, adaptació de Hans Christian Andersen, i l'Anna era, òbviament, la meva monitora de teatre. 2 anys més tard vaig cursar els tallers de teatre de la Joventut de la Faràndula i no va ser fins 30 anys més tard quan el Festival de Contes Vet aquí Sabadell, del qual ella n'era la directora, ens va demanar al col·lectiu d'il·lustradors i dibuixants local, Bafarada, si volíem participar en un taller d'il·lustració infantil. A partir d'aquí, amb l'Anna no només vam reprendre una amistat, sinó també doncs, una relació professional, ja que hem format un tàndem meravellós, ens venim superbé i ofertem i fem tallers de creació literària i gràfica en àlbum il·lustrat, tant per adults com per nens.
Doncs la veritat és que molts més volien col·laborar, però el temps és el que tenim. Moltes una abraçada
gràcies,
a tots.
Som uns cracs, eh? Ostres, quina il·lusió que faig. És molt terapèutic, eh? Ara em dóna com molt subidon, eh?
És un regal. Aquesta secció, veritat, Josep, és un regal.
Moltes gràcies.
I llavors també hi ha la part de ràdio, no, Anna? També,
oh, sí! També, em va encantar. Vaig també estar molts anys... De fet, vaig començar primer Ràdio Sabadell abans del diari, perquè...
On podies començar si no és a Ràdio Sabadell?
Sí, al carrer Concepció era, oi? Concepció?
Carrer Convent.
Mm-hmm. Convent. Sempre els confonc. Fantàstic, amb l'Eugeni Cabanes era el meu cap d'informatius i molt bé. Venia Antònia Badia, bueno, tot... I molt bons records perquè és fantàstic. Vull dir, ara no ho faria, Raquel, jo us admiro molt, els periodistes de ràdio, però té una cosa molt atractiva, de molt de repte, molt diferent, evidentment, al periodisme escrit. Uh-huh. I va ser un gran aprenentatge, també. Estava informatius, jo.
Doncs és que, mira, ara que parlem també de la ràdio, hi ha també doncs, un excol·laborador d'aquesta casa, un apassionat del setè art, que també va passar per aquesta alegria de viure, l'Albert Biorlegui, i que no ha volgut deixar passar l'oportunitat de dedicar-te un missatge.
Déu-n'hi-do!
Soc l'Albert Biorlegui i em fa moltíssima il·lusió presentar a l'Anna Fiter. No crec que se'n recordi, però ens vam conèixer fa una pila d'anys. Devia ser el 87 o 88, quan jo vaig guanyar un premi d'aquests escolars, i em va entrevistar per al diari de Sabadell, a l'antic diari de Sabadell. Ella treballava com a periodista i va ser una entrevista en la que, bé, ella devia tenir, clar, fa d'això més de 30 anys. I a partir d'aquí vam iniciar una relació que ha sigut com molt interrompuda, que ha anat saltironejant a través dels anys, però que va permès conèixer doncs, el seu marit, l'actor Jep Barceló, que ja he vist en diverses ocasions al teatre i que vaig tenir l'immens privilegi que col·laborés en diverses temporades al meu programa d'aquesta casa, precisament a la Caixa de Pandora, on feia de l'alcalde Marcet llegint extractes de la seva autobiografia, que eren Mi ciudad y yo. I el seu fill, amb en Guillem, doncs també l'he tractat, perquè quan vaig organitzar, vaig ser el comissari de l'exposició de la història del cinema a Sabadell, ell va ser una de les persones que em va fer el tràiler d'aquesta exposició que es va poder veure als cinemes a Sabadell. Vull dir que la relació amb l'Anna ha sigut, bé, durant molts anys, amb ella, amb la seva família, i em fa com moltíssima il·lusió que la pugueu tenir aquí, a la casa, a Ràdio Sabadell, on segurament que l'entrevista serà certament esplèndida. Una forta abraçada i fins ben aviat.
Que boniques, eh? Les paraules i els records, Anna, segur que te'n recordaves.
Que no me'n recordo, i me'n recordo perfectament, perquè era una criatura i va venir amb el seu profe, el tutor del treball, i jo em vaig quedar, però amb la boca oberta, vaig dir, aquest nano... Després, amb els anys, he fet una secció a Clyde Ford que es diu Mini Mega Cracks. L'Albert ha sigut un mini mega crack, perquè és allò que diu, abans em deien apunta maneres.
Totalment.
Perquè ell no ho sabia, però era un geni de petit.
Quan anem acabant, però només dir que quan li van dir que venies, estava il·lusionadíssim.
Ah, que bé.
L'Anna Fiter, vull dir, Ràdio Sabadell i la casa, vull dir que
clar,
una il·lusió terrible, eh? Terrible per parlar amb tu, l'Albert.
Clar, perquè tenim aquest vincle de que és aquesta primera entrevista, però també la passió pel periodisme,
pel teatre, pel cinema, que ell ha escrit molt també sobre teatre.
Se'ns acaba el temps i tenim dues preguntes molt importants. Vinga, Josep.
Sí, la primera, quan estàs així baixa, estàs una miqueta down, estàs una miqueta així desanimada, si és que ho estàs algun cop, a on trobes la teva alegria de viure?
Bueno, és difícil contestar la pregunta perquè no em passa massa, eh? Jo trobo l'alegria de viure bàsicament amb els meus meravellosos fills, la Clara i el Guillem, amb el meu company el Jep, ara amb els meus nets, que tinc aquí un eixam de nets també preciosos, i estar amb ells ja és carregar les piles i tornar. Ells són el motiu de viure, no? I és que la trobo, per exemple, aquí on sóc ara, a l'Atur de Querol, enmig de la natura meravellosa que hi ha en aquest espai, sobretot en la natura, jo sóc una mica com la Heidi, necessito estar envoltada de natura i si pot ser amb un riuet ja no demano res més.
M'ha encantat això, de sóc com la Heidi, que necessites la natura. I escolta, quina sort, no? Perquè això de tenir aquesta alegria, aquest optimisme sempre, costa, a vegades, perquè la vida no sempre és fàcil.
A veure, que no us vull enganyar, o sigui, no és que tot em sigui fàcil i que inclús tanqui els ulls a les coses que no m'agraden, no, però sí, com que sóc guionista, sé que jo em dic, això només és una seqüència, saps? O sigui, nosaltres fem que els protagonistes passin baixons, passin depressions, es trobin en conflictes de vegades que semblen impossibles de resoldre, però nosaltres tenim la seqüència que vindrà després. Llavors penso que la vida també, el guionista major, que és una mica perverso de vegades, però té tota la pel·lícula feta en fins a l'última seqüència, no? Llavors, no vull dir que la vida estigui... Avui ja no m'entengueu amb fets ni espirituals, ni... No, només com tècnicament. Llavors, quan estic en un moment molt de conflicte, dic que això és una seqüència que et serveix aquest personatge que sóc jo, li servirà per aprendre alguna cosa nova o per conèixer alguna en aquest moment determinat que no hauria conegut si no m'hagués trobat amb aquesta circumstància. Saps? Li dono un vot de confiança a la vida.
Crec que el Josep, per la cara que posa, i a mi mateixa, i la Rocío, i tot l'equip, i jo crec que fins i tot els oients ens apropiem d'aquesta visió teva com a guionista, de que a vegades doncs, això, els problemes i els mals moments són només una seqüència de la nostra vida.
Són una seqüència.
I a Raquel quasi tenim titulat, perquè jo penso que és seria una bona frase de dir que som els guionistes de la nostra vida, no? Que tot depèn de nosaltres. Passa que això és difícil a vegades, a vegades costa.
Això ho explica Sombats. La novel·la Sombats és tu pots ser mag, ho tens tot dintre el cap, no? Fes-te el teu propi argument, tria el repartiment que vulguis. O sigui, no estiguis amb qui no vols, aquest no hi sortirà a la teva obra. Un que no t'agradi, no li donguis paper a la teva obra, m'entens? Ja sortirà amb un altre.
Em sembla fantàstic, Anna. Jo crec que ens quedem aquest missatge totalment. Ens has de recomanar també algú?
Algú, alguna?
Home, per mi la llista és infinita si penso en persones amb alegria de viure, Com tu mateixa, Raquel, per exemple, que estàs tota l'estona amb el somriure a la cara. Però una persona que penso que potser ja l'heu fet, l'Anna Cabeza.
No.
L'Anna Cabeza, no l'hem feta.
L'escriptora.
No.
És escriptora, actualment està a la Biblioteca.
A la Biblioteca, sí, sí.
I també és actriu. És una passada de persona, vull dir, també és d'aquelles... jo la sento com a molt amiga meva i també aquelles persones, això que deies tu, quin recurs tens en moments de baixón, doncs trucar a l'Anna Cabeza. És una bona solució.
I qui més? Hola. Va, que jo sé que tens una llarga llista, perquè moltes vegades m'ajudes quan a vegades necessito temes aquí al matí, sempre ets molt bona productora, també.
És que m'encanta aquesta poder-te... Vull dir, quan veig notícies d'aquestes penso, ostres, això la Raquel, vull dir que de vegades ja t'he dit, si quan em faci pesada, digue-m'ho, sisplau.
Mai. Recomanes algú més, no, Josep? Va.
Exacte, va, algú més, va. Sí, fem la llista de Sabadell. Els que vulguis, sí.
Tres com a molt.
És que jo havia pensat en la Laia Codina, també, perquè ara tornem a fer el curs de creació d'àlbum integral a l'Espai Cultura, que serà una passada, ja us ho informarem també. I he pensat això. Clar, llavors hi ha el Jep Barceló, que jo no sé si ho puc dir o no, per tan proper, però clar, és el primer que diríem.
Això queda a casa, Això es comprem cap a casa,
Cap a casa, però clar, jo ara...
Gran actor.
El recomano com independentment del meu vincle afectiu, saps? I després també una altra persona que té una alegria de viure increïble, que és el Carles Prats, l'actor Carles Prats, que fan molt tàndem amb el Jep Barceló. I els hi vaig escriure una obra que es deia Bé de nou, sobretot al principi, els vaig fer a mida d'ells dos. I jo li tinc molt carinyo, molta admiració al Carles Prats. És una bona recomanació, també.
Doncs els buscarem a tots, a tots, que has fet una llarga llista. Moltíssimes gràcies, Anna, per compartir la teva alegria de viure.
A vosaltres per aquesta estona tan preciosa que m'heu fet viure.
Que vagi molt bé i fins la propera.
Moltes gràcies. Adéu.
A vosaltres.
Temps era temps, una vegada fa més de 100 llunes al mig d'un prat. Vet aquí un cau molt ben camuflat. Dins d'aquell cau el temps no existia. Escletxes no entrava la nit ni el dia, com si un conjur fantàstic el recobrís amb l'oblit.
Al matí, amb Raquel García.